combinado con el reverso tenebroso, ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de la fuerza son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader, ¿es más fuerte el reverso tenebroso?
No. Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás.
Ninguna es perfecta.
Ens trobem en un moment extremadament delicat en el nostre país. La cultura està rebent fort. Pilars fonamentals com TV3, Temporada Alta, associacions de capgrossos, castellers i gegants i qui sap si aviat rebrà també el Festival de Sitges. La nostra cultura està sent escanyada i espoliada per Aidra. Però per això avui volem retre homenatge a personatges de ficció caracteritzats pel color groc del seu uniforme o color de pell. Tenim... Anem a fer recompte. El Capità Kirk de Star Trek, el Lobezno del còmics d'X-Men, en Chaqueta Amarilla de Los Vengadores, el Simpson, en Pikachu de Pokémon, els Minions, en Piolet de Warner, Charlie Brown, aquella samarreta groga de l'Snoopy, en Bob Esponja, Don Gato, l'Angry Bird groc, la Vella Maia, el Power Ranger groc, Bumblebee dels Transformers, Blas de Barri Sésam, Jake Dora d'Aventures, Simba del Rei Lleó, una mica taronjat, però bé... passa per groc. Cruz de Cars, el Núvol Quinton de Bola de Drac, la Núbia, que interpretava Uma Thurman a Kill Bill, en Luke Cage de la sèrie de Netflix, la samarreta aquesta sempre foradada de color groc, i com no, les socorristes de Los Vigilantes de la Playa de Hawaii. Celebrem el color groc i portem-lo amb orgull. Això és el Ningú no és perfecte. Anem a repassar, a veure, qui tenim avui. A veure, passollista, Marta Sanz, a veure, present, sí, no?
Què tal?
Molt bé. Avui no t'has pogut resistir i has portat el peix podrit.
Jo porto peix podrit. Fa molta pudor i, és més, no és només una peixateria, és que se n'han obert unes quantes. Des que va sortir el primer article en el New York Times i a la revista New Yorker sobre... el gran...
gran pels quilos.
El gran pels quilos, Harvey Weinstein.
Molt bé, ens hem resistit al tema. Avui farem un tractament...
Jo he anat llegint, certament. Avui faré un tractament que no serà segurament ni la quarta part del que corre noticiable, eh?
Ja,
no hi ha les xarxes, eh?
Rumore.
No porto xarxes, eh? Bueno, sí, porto l'Àngela Lansbury.
Ah, després ens ho expliques. Jacint Casademont, què tal? Com estem?
Molt bé, aquí.
Espera un moment que t'obrin el micro, perquè és que si no, no ens enterarem.
Molt bé, aquí, content d'estar a l'estudi.
Això ja t'havíem sentit, eh?
Ah, doncs sí, estic molt content.
Sí,
ja.
Però llunyà.
Però bé, era com un eco.
Molt bé, avui tenim moltes coses, i crítica del tràiler també, no?
Hombre,
però sí.
S'ha estrenat el tràiler, que tothom està donant la vara amb el tràiler, i doncs ja tenim el tràiler.
Sí, estàvem jo tota la tarda esperant
quin
que sortís...
Trailer?
Avengers, Infinity War...
Uh-huh.
És el tràiler que s'està esperant des de l'estiu, que es va fer un passi d'aquest tràiler o algo similar,
jo
no?
De,
la Comic-Con.
Que va, jo des d'Iron Man 1, la primera escena, ja estava pensant quan s'estrenarà Infinity War.
Però això fa 8 anys.
Més, ja farà 10 aviat. Sí,
és veritat,
sí.
És veritat.
De l'Iron Man, el primer Iron Man. I tindrem moltes altres coses. Tindrem en Francesc Morales avui, que ens parlarà del primer assassí en sèrie de la història dels Estats Units a través d'un llibre, d'una pel·lícula que farà Martin Scorsese, que és El Diablo en la Ciutat Blanca. Això i moltes altres coses. Avui aquí el Ningú no és perfecte, presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix a l'Ignasi Arbat, i ja obrim el concurs de Panini del mes vinent. Preguntem quin actor interpreta Black Panther, la pel·li de Marvel. Teniu fins al 19 de desembre per escriure'ns al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Maneres per escoltar-nos: la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, Facebook, ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter som @ningunoes, i llavors els canals habituals de podcast, a iTunes, iVoox, ens busqueu com a Ningú no és perfecte i allà ens trobareu.
Podem fer apostes als membres de l'equip?
Sobre?
L'actor que...
No, no hi ha apostes.
Eddie Murphy.
Denzel Washington.
Llavors us queixeu que no tenim temps. Anem pel cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Una vez al año, nuestros antepasados regresan a nuestro mundo.
Por favor, viajen con cuidado.
Para ver a su familia y amigos. Pero ninguna persona viva había visitado su mundo hasta ahora.
¡Dante, espera! Tienes que quedarte a mi lado. No sabemos dónde estamos. ¿Qué está pasando?
Això és Coco, el nou èxit de Pixar que aquest cap de setmana d'Acció de Gràcies ha desbancat a Liga de la Justícia. El 96% a Rotten Tomatoes és una prova més que evident que Pixar s'ha tornat a ficar la crítica a la butxaca. Coco, dirigida per Lee Ungrich, realitzador de Toy Story 3, i d'Adrian Molina, guionista del Viaje d'Arlo, rendeix homenatge a la cultura mexicana en el Dia dels Morts. Coco serà la primera pel·lícula musical de Pixar, ja que en els seus inicis la companyia va apostar per fer pel·lícules d'animació no musicals per distanciar-se amb Disney. L'acció transcorre amb èxit en dos mons diferents i paral·lels, la Terra dels Vius i la Terra dels Morts. Durant tot l'any aquests mons existeixen per separat, però un cop l'any s'uneixen de manera màgica. Ungrich aclareix que no es tracta d'una lamentació, sinó d'una celebració que tracta de recordar els éssers estimats que han mort i tenir-los a prop. El protagonista és Miguel, un nen de 12 anys que somia en la música i tocar la guitarra. Coco no s'ha doblat a l'estat espanyol, ho ha fet a Mèxic, donades les característiques de la pel·lícula. Una decisió que agradarà als nostàlgics que recorden amb estima el doblatge neutre de les pel·lícules clàssiques de Walt Disney. Així que el doblatge de Gael García Bernal en la versió original s'ha aprofitat en la versió que s'estrenarà aquí i podrem escoltar el treball de veu de l'actor.
Em dic Ogie Pullman. La setmana que ve començo cinquè. I com que no he anat mai a l'escola de veritat, estic que pràcticament em moro de por.
Fins després.
Ogie, val més que no hi entris amb els pares. No mola.
Però tu moles.
Això ja ho sé, però en general els pares no molen. I aquest casc tampoc.
Sisplau, Déu meu, que el tractin bé.
Ja sé que no sóc un nen normal de 10 anys. M'han fet 27 operacions per ajudar-me a respirar, a veure-hi, a sentir-hi sense audiòfon, però el que no m'han ajudat és a semblar normal. Una incubadora, becs de Bunsen...
I això és Wonder. Steve Chowski, el realitzador de la magnífica Les ventajas de ser un marginado, dirigeix aquesta pel·lícula protagonitzada per Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy Patinkin i Jacob Tremblay, el nen d'En l'habitación, la qual ha estat un èxit sorpresa en la taquilla nord-americana i encara té més de mèrit perquè va passar com menys esperava, ja que competia aquell cap de setmana amb Liga de la Justícia, que es van estrenar les dues pel·lícules en paral·lel. El protagonista és Ogie, un nen que va néixer amb una deformació en el rostre, ara té 10 anys. Durant aquest temps ha viscut d'hospital en hospital i a casa, però arriba el moment en què ha d'anar a l'escola. Ogie haurà de fer front al repte de demostrar que és un nen com qualsevol altre, malgrat que el seu físic li sigui un obstacle. Professors, companys i veïns s'enfrontaran amb el repte de deixar enrere la pena i abraçar l'acceptació. Wonder està basada en la novel·la de R.J. Palacio, publicada al nostre país per La Campana, i que, ja ho hem dit, ha estat un èxit brutal.
I que en Basté porta tot a... no sé quants anys donant pel cul amb la novel·la aquesta.
No ho sé, perquè no l'escolto.
Banda d'en Basté, se l'han llegit...
La Mònica Terribas.
Que no sé què és pitjor actualment.
Se l'han llegit amb molts i moltes nois i noies. Jo encara no me l'he llegida, però tinc moltes ganes. Adults també se l'han llegida. I penseu que hi ha més parts. Hi ha la visió primera del nen i la visió de Kili, perquè li fan bullying. És un cas de bullying. Llavors hi ha la visió del nen, no? del seu entorn, i hi ha el llibre sobre el nen que li fa bullying. Hi ha dues o tres novel·les, sobre Wonder.
Anem per la següent.
We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space.
Siento mucho lo de tu hijo.
No es nada grave.
Sí lo es.
Like we're the stars of the human race. Human race.
¿A dónde habéis ido?
When the lights are out, they don't know what they heard. Strike the match, bleed blood.
Y eso es El sacrificio de un ciervo sagrado, última película de Yorgos Lanthimos, el realizador grec responsable de Canino i Langosta. En aquesta ocasió reuneix un repartiment format per Colin Farrell, Nicole Kidman i el jove Barry Keoghan, que era aquell que havien vist a Dunkerque, que aquell nen amb cara de mal rotllo que acabava matant algú en el vaixell. Un nen que ja tenia...
Toma, spoiler!
Pues passa això a principi de la pel·lícula, com aquell que
és
diu.
Spoiler.
Bueno, és igual, ja en tema de spoilers no ens hi ficarem. En tot cas, Dunkerque, que aquell nen que ja tenia... Té un físic una mica en plan psicòpata, cosa que ja li va bé també en aquesta pel·lícula. Stephen Murphy és un cirurgià reputat i pare de família entregat, amaga un secret. De vegades es reuneix amb un adolescent. Durant el primer terç de pel·lícula no sabem quin és el tipus de relació que mantenen, ni tampoc cap on condueix la pel·lícula. És a dir, us passareu 40 minuts, gairebé 45, sense saber on va. Passat aquest punt, quan se'ns doni aquesta informació, Lanthimos posa totes les cartes sobre la taula i la pel·lícula adquireix sentit i planteja al protagonista un dilema moral impossible. Murphy haurà de prendre una decisió si no vol perdre a la seva família. Perdoneu que no hagi estat més clar en la sinopsis, però Lanthimos ens proposa un joc que es descobreix a mida que passen els minuts i no hagués estat honest, per part meva, d'exposar-lo aquí, tot i que si llegiu algunes revistes i tal, doncs segurament ho trobareu, per tant, no ho feu. En aquesta ocasió, Lanthimos juga a ser Stanley Kubrick en els plànols i la música, fent que la pel·lícula adquireix una atmosfera semblant a les pel·lícules del mestre. Va guanyar el premi al millor guió a Cannes i el de la crítica a Sitges.
The loneliest number that you'll ever do.
Anem amb la resta d'estrenes. Dos Padres por Desigual és la segona part de Padres por Desigual del 2015. Repeteixen Will Ferrell, Mark Wahlberg i Linda Cardellini. En aquesta continuació s'incorpora Mel Gibson i John Lithgow. Brad i Dusty han substituït la compatibilitat per l'amistat i comparteixen pacíficament la paternitat de Megan i Dylan. El conflicte tornarà quan entrin en escena els seus respectius pares, el de Brad, un pare emotiu, que és Lithgow, i el de Dusty, un autoritari i masclista, que és Gibson, que es proposarà trencar l'amistat de Brad i Dusty durant les vacances nadalenques. Aquesta pel·lícula forma part del rentat d'imatge que Hollywood fa a Mel Gibson després d'haver-lo apartat de la indústria, el fet de mantenir-se sobri, intentar reparar errors del seu passat i l'excel·lent feina d'Hasta l'últim hombre han estat els detonants per tornar a Gibson a la primera línia en un paper que ja podeu veure que s'entreveu autoparòdic.
La primera no donava un duro per ella i la vaig enganxar a casualitat, me la vaig tragar tota i m'ho vaig passar teta. M'encanta la primera.
Molt bé.
He de confessar-ho.
Ho dius amb una mica penat, eh?
Sí, perquè és una ximpleria com una casa, però vaig riure tant.
Sí, sí. Bé, Perfectos Desconocidos és la nova pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, protagonitzada per Belén Ruedo, Eduardo Noriega i Eduard Fernández, en aquest cas un remake d'una pel·lícula italiana del mateix títol, que ja dius, un remake, a més, d'una pel·lícula que deu tenir un any, potser. Un grup d'amics que queda per sopar proposen un joc senzill. Tots deixaran els seus mòbils sobre la taula amb la condició de convertir entre tots les trucades i missatges que rebin. Ens hem de preguntar si la seva amistat sobreviurà a aquesta experiència.
Ens importa?
No, sincerament. La vida i nada más és un drama sobre una família afroamericana que ha de sobreviure amb les ajudes socials en un ambient marcat per les desigualtats i el racisme. Tanquem amb Destinos, la qual ens planteja com un taxista dispara un tret a un banquer i després es suïcida quan descobreix que té que pagar un suborn per obtenir un préstec.
Hauria molat més que es digués Vespinos.
Vespinos, sí... Si hagués anat amb moto al banquer, podria ser. Vinga, Jacint, preparat?
No, mai.
Doncs, si no, és igual. Som-hi, notícies calentes. Oh, Comencem.
Comencem. Marvel, segons s'ha dit Kevin Feige, està preparant 20 pel·lícules noves.
No, ja està.
Kevin Feige diu que sí, que ell ho té molt clar i que després a Vengadores té clar que té que començar una nova etapa completament diferent i per la qual tenen pensat 20 títols diferents, molt diferents entre ells, molt diferents en tot el que hem vist, o sigui, tot molt nou i diferent.
Bueno, una mica reinventar-se, suposo que és acabar el cicle i a partir d'aquí, doncs... De fet, el gran canvi, ja està una mica mig anunciat que fins ara, si Tony Stark i Iron Man havia estat el fil conductor d'aquest univers, està cantat que a partir d'ara, o sigui, a partir d'aquest moment serà Tom Holland, Spider-Man, l'eix d'aquest univers.
Ojalà, però jo tinc amics que diuen que no, que serà Doctor Estranyo.
Jo no ho crec. Per popularitat serà Spider-Man.
Una cosa que m'interessa bastant més és David Fincher, que diu que encara està treballant en Guerra Mundial Z2.
Pues que continuï treballant.
Sí, diu que, bueno, que l'estan construint tota la mitologia i tal, i que tenen que trobar exactament què volen explicar i que per això encara no ha començat a rodar la pel·lícula. Recordem que en Brad Pitt el va segrestar per fer-la, a ell li importava una merda, però li van ficar un bon xec i va dir, mira, l'acabo fent.
Esperem que surti millor que la primera, en tot cas.
La primera, va, és entretinguda, no és bona, però a mi em va entretenir bastant. La pel·lícula de Batman, perquè Warner Bros...
Permets una petita...
Sí, per favor.
És d'aquelles pel·lícules que compres el llibre per posar el títol i poca cosa més.
Sí, això sí.
I ja està, i fas la pel·lícula que... dona la gana sense tenir res a veure amb el llibre.
És que arriben a fer la pel·lícula Siguem fidel al llibre i tenim gent asseguda davant de la càmera parlant.
Bé, però hi ha maneres, ja sí, hi ha maneres de fer-ho.
La pel·lícula de Batman, Warner Bros., segons sembla, té ganes de seguir endavant amb la pel·lícula en solitari de Batman. El que passa és que el director Matt Reeves tenia un actor en ment, si Ben Affleck no volia fer-la, que era Jake Gyllenhaal. I es veu que els Warner Bros. No ho acaben de tenir clar.
Jo tampoc ho veig clar.
Diuen que... que si pot ser Ben Affleck, guai. I que si no, que s'hauria de buscar una altra cosa.
Jo que aquesta pel·lícula crec que anirà a part de les altres. Eh? És a dir, jo veig un nou Batman amb un univers DC que no és aquest.
Però la base és molt bona. La base que t'ha deixat Ben Affleck... de la visió del personatge és molt bona. És saber-la aprofitar. I sí, tenir un actor... Jo repeteixo que Scott Adkins és un actor molt funcional, físicament no en el pego. Scott Adkins, sisplau. Després, Captain Marvel, Brie Larson, que sabem que serà la protagonista, i ara sembla que Jude Law serà una mica el seu tutor. Diuen que podria ser el personatge de Marvel.
Ah, el capitán sí. Marvel que moria en els còmics sí. De càncer.
Pues diuen que podria ser això.
Molt bé.
Em sembla bé. Ho diu Badiety, o sigui que m'ho crec bastant. I aquí ve la notícia que diu, t'he donat fora micros, ja que sabeu que Batgirl tenia pel·lícula
sí.
Amb Joss Whedon.
Us feia il·lusió.
Us feia il·lusió. Sembla que potser no, eh? Es veu que Warner no ha acabat d'estar convençuda amb tot el que ha fet Joss Whedon.
És que Warner no està convençuda amb res, és el problema.
No. Amb Nolan.
Sí, amb Nolan sí, però Nolan, Snyder no el convenç, Whedon tampoc, doncs ara Whedon fora. És que al final això és un cachondeo, t'ho dic en sèrio.
I res, sembla això que se'l vol empatar, fotre un altre director i tornem a començar.
Vinga.
No, bueno, tampoc puc valorar la pel·lícula perquè no l'ha fet, doncs m'és bastant igual.
Jo crec que aquí, ho torno a dir, això hauria de tornar una mica als orígens i fer pel·lícules a personatges individuals, no segrestar tot un univers amb una visió que tampoc està clara quina ha de ser, i anar traient bones pel·lícules i anar tirant d'aquestes.
Home, anar traient bones pel·lícules no és fàcil.
No, però bueno, tenen Wonder Woman que ha funcionat, allà hi ha alguna cosa, sí. Hi ha alguna cosa que pots tirar endavant. I...
Home, jo et dic perquè tinc la llista de projectes a DC en exclusiva.
No, però si això no ens ho hem de creure, perquè...
En tenim que no... dos que, fet i pastat, ja estan fetes, que són Aquaman de James Wan.
Sí.
Tenim Shazam d'en Sandberg i Wonder Woman 2. Aquesta sembla que...
Feta està feta Aquaman, les altres
sí,
no encara, eh?
Però sembla que... Home, Wonder Woman 2 jo diria que quasi ja podem donar per fet l'any
sí,
que ve.
Sí, amb les xifres que va tenir, sí.
Però repassem el que ens té que venir per davant. Green Lantern Corps, que... No,
això,
de moment...
En els somnis dels productors del Warner, no? Deu ser, perquè en la realitat jo no veig res.
També hi havia una pel·lícula de Cyborg. Que...
Jo,
vist jo no
el Cyborg, jo he vist el Cyborg aquest, que molta gent diu que és el... L'Iron Man de l'Hacendado.
Hòstia, ni això, eh? Per mi és...
Ni això, ja.
Robocop, la primera sèrie que vam fer. El Batman de Matt Reeves, que sembla que no, que està a l'aire. Després tenim la Batgirl de Joss Whedon, que també acabo de dir que està a l'aire.
Ha caigut.
El Nightwing de Chris McKay. El Flashpoint, Suicide Squad 2, de Gavin O'Connor, que també... El Gotham City Sirens, que aquesta li tenia molta il·lusió jo, d'en David Ayer, que també... Una pel·lícula de Harley Quinn i Joker, que també... No? Man of Steel 2...
Sí, de Joker ho han de buscar un altre, també, perquè el Leto ja han dit que no torna.
Bueno, pots recrear digitalment.
Això és un cachondeo, Jacint. T'ho dic en sèrio.
No, però aquesta és la bona.
És que ho estàs dient i jo estic veient que no te creus res del que estàs dient.
Aquesta me la crec. Man of Steel 2... amb Matthew Vaughn, que va ser Matthew Vaughn que va dir que la volia fer.
Posa-li Bryan Singer aquí.
Justice League Dark, que aquesta era en Guillermo del Toro, però
ja
desaparecia
que...
en combate. Black Adam, en Dwayne Johnson, que també... Re. Justice League 2.
Que tampoc...
I el Joker Elseworlds, que no sé qui s'ho ha tret de la màniga, però bé.
Això és el que tens,
les ganes,
no...
l'il·lusió, hi són.
Bé, el que sí que veurem...
Amb... I surt el color groc o no hi surt el color
groc? Algun groc deu haver-hi aquí.
C3PO no...
No. El que sí que veurem de dir és Vengadores Infinity War. Anem a escoltar el trailer i el comentem.
Surgió una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas
que ellos jamás podrían.
I veus, una de les coses que més m'agraden del tràiler és una de les coses que potser li falten més a Marvel, que és tenir una fanfàrria, una sintonia que identifiqui un heroi o un grup, i en aquest cas Vengadores, jo diria que potser és l'únic que té una fanfàrria que... Spider-Man Homecoming té també algú.
Wonder Woman. Wonder Woman.
Bueno,
la millor fanfàrria...
Bueno, la de les guitarres. Bueno.
Home, tio...
Sí, sí, és una música identificativa. Sí, sí, no et diré que no. Bé, tenim aquest Vengadores tercera part, el germà Russo, recuperar una mica el to de les pel·lícules que venien fent aquí els Russo, i el que veiem és l'univers Marvel contra Thanos. Thanos, que ja se n'ha fartat, que ve a recuperar les seves gemes, i el que veiem pràcticament a la pel·lícula són només algunes de les escenes d'acció que tindrem.
Jo repeteixo, vols dir que veurem els Vengadores enfrontant-se amb Thanos? Perquè jo crec que s'acaba aquí, la pel·lícula. El plànol aquell final que surten corrents, jo crec que s'acaba allà.
No, és que tenim... A veure, no. Tenim dos grups de Vengadores. Els, diguéssim, els que serien els Vengadores oficials, els que després de Civil War, per tant, liderats per Iron Man, i els Vengadores secretos, o com li vulguis dir, que seria el grup liderat pel Capità Amèrica, Wakanda, en Pantera Negra i tot això, no? I aleshores veus aquí, més que veure els Vengadores, jo sí que hi haurà lluita, però en diferents fronts. I no sé si potser al final de la pel·lícula s'acaben retrobant. Tot i que també tenim que Avengers 4 com que seria algo diferent. O sigui, podria ser que es tanqués aquí la història. Tampoc ho tenim molt clar, això.
Jo crec, Oh, clar, i és que ens deixem el grup especial, Thor i Guardianes.
Sí, que també surten en el tràiler.
És un altre front clar. Obert.
Quan acaba Thor Ragnarok, ja sí, spoiler.
No, sí.
La nau de Thor es troba amb la de... Bueno, amb els de Guardianes, que és aquí on ja veiem l'escena de retrobament entre Thor i els Guardians de la Galàxia, no? Que és, oi, vull veure algú més, i ens ho tallen aquí.
No sé, a veure, el tràiler... És que la gent... És que no es veu res, amics. No, es veuen cares mirant al cel.
Més que un tràiler, és un teaser.
És un teaser.
És a dir, no veiem... A veure, sí, però ja compleix la seva funció com a teaser.
Però a mi no hi ha hagut res que hagi dit...
Hi ha coses... A mi m'ha flipat, per exemple, tant que s'havia parlat del sentit aràcnid de Spider-Man, aquí veiem el
pèls
sentit...
Pèls ficant-se de punta.
Escolta, aquí s'havia dit que no tenia sentit aràcnid, doncs ho acabem de veure i ho hem vist diferent. Sí, seran els pèls que es posen de punta físicament.
Quan
ho veiem
així. Quan partiu vestit no es veurà.
No es veurà. Però bé, aquí... O sigui, tant s'havia dit, no, aquest Spider-Man no té sentit aràcnid, doncs sí que el té. I el tràiler ens ho han volgut ensenyar d'aquesta manera, no?
Molt... O sigui, m'agrada perquè veig la mà al Russo, es veu,
sí,
es
sí,
nota
sí.
Molt la manera que té de rodar i la fotografia que utilitzen, però l'hora és, vale, tampoc veiem res.
És que tampoc hem de veure més.
Sí, però no hi ha cap imatge que et deixi una incògnita de què significa això. És gent mirant cap amunt, punto.
Bé, és que tampoc serà una pel·lícula d'anar a buscar a veure com aconsegueixen les gemes al Thanos i amb els seus exèrcits.
T'ho ensenyen a sobre.
Sí, clar. Bueno, però si
agafa la visió, li treuen.
Això és la premissa inicial i a partir d'aquí anirem veient més coses. Ja està, prou de tràilers que t'expliquen la pel·lícula. Prou,
no,
acabem amb això.
No vull que t'ho expliquin, vull que et tirin algú a la cara i diguis què és això? Què ens espera?
Jo m'he quedat convençut. A més, aquest Capitán Amèrica que trobem aquí, més...
Amb el cabell llardós...
Sí, amb barba...
Viuda negra, amb el sí. Cabell...
Què ha passat amb el cabell de Viuda Negra?
No sé.
S'ha fet rossa per passar d'incògnit o... Clar, no ho sabem.
S'ha fet catalana, perquè és una espia russa que ha vingut aquí.
Sí, Chipolina.
Sí, és ella.
És ella. Bé, doncs, aquest tràiler d'Infinity War, que suposo que... dubto que m'equivoqui, tornarà a ser el més vist de la història mundial.
Sí, perquè jo l'he mirat que portava minuts que l'acabaven de penjar i ja portava 500.000 reproduccions.
Sí, perquè hi ha hagut una bogeria de mesos perquè surti aquest tràiler i ja està.
Gent que s'ha anat festa a la feina...
Sí, per poder-lo veure avui. En fi, anem a comentar una de les pel·lícules que es va estrenar la setmana passada. Paddington 2. Bé, ho farem rapidet. A mi ja em dóna molt rotllo com la cançó aquesta. A mi és una pel·li que m'ha donat molt bon rotllo. És una pel·li britànica, 100% britànica.
Sí. Furgant en la misèria de Harvey Weinstein, he vist que Paddington 2 la distribuïa de Weinstein Company.
Ara t'anava a dir que ha fet abusos a Paddington, Weinstein...
No, l'osset s'ha salvat i...
És un poco oso, ell.
Sí, i un depravat, però pensava dir que aquest home, a lo millor...
No, però el productor de la pel·lícula no volia saber-ne res, absolutament no volia ni el nom ni les inicials de la companyia.
No, t'anava a dir perquè no surten els crèdits
no,
res
de Weinstein.
No, perquè
finalment es va renegociar els drets de distribució i se la va quedar la Warner Bros.
Bé, recordem que està basat en un personatge de literatura infantil i havia tingut una primera part, ara ens arriba aquesta segona, que dirigeix el mateix Paul King, que ja va fer la primera, el repartiment és pràcticament el mateix, s'incorpora en aquest cas... Hugh Grant, en lloc de Nicole Kidman, que fa el paper de dolent, i Hugh Grant doncs, està sensacional, o sigui, com sempre, aquest toc britànic amb els seus gestos, i jo soc Hugh Grant, aquest nerviosisme i aquesta cosa... I té un punt autoparòdic aquí, perquè representa que és un actor vingut a menys, un actor britànic, doncs, que ja la fama ja és de capa caiguda i que es veu rebaixat a fer anuncis de menjar a gos, no? Potser una mica massa paròdic, perquè Hugh Grant tampoc ha caigut tan baix.
Recordem que Hugh Grant treballa un cop a l'any, eh?
Sí.
Fa una pel·lícula a l'any.
És igual, però mola.
No hi viu de puta mare, o sigui que...
Però mola, a veure quan la fitxa Marvel. Però... arribarà, i arribarà.
No, el faran firmar per 3 o 4 pel·lis, ja que no.
I tenim també el Brendan Gleeson, que està molt bé, qui fa de tio dur, que està a la presó, però és una pel·li de tan bon rotllo que fins i tot les escenes de la presó són divertides, no? Són de tot ben rotllo, tot molt edulcorat, molt colorida la pel·lícula, aquest Londres de conte que hi podem veure i, no sé, és una pel·li molt, molt com La Melmelada, que tant li agrada al Paddington, no? És així superdolceta i entretinguda i divertida. Per mi és una meravella, tant visualment com la manera que està feta, i és una pel·li ideal per tota la família, pel·lis d'aquestes familiars, 100% familiars, que se'n fan molt poques. Jo crec que aquesta és ideal, i sobretot per la seva falta de pretensions, perquè no intenta fer una gran pel·lícula ni inventar la roda ni res. Una pel·li molt senzilla que aconsegueix 100% els seus objectius i és la mar d'entretinguda. Jo la recomano molt per aquests dies, sobretot que venen, que és una proposta ideal, aquest Paddington 2. Sí. Marta?
És que, sí, sí, és una pel·lícula ideal per al Nadal. A mi no sé si per nostàlgia o falta de memòria em va agradar més la primera, perquè a la primera sí que era més la relació amb la família i amb totes les ficades de pota que feia Paddington, perquè és bastant matusser i bé, es vol, clar, la gràcia de veure'l com es renta amb el raspall elèctric les orelles. Sí que es veu un moment en aquesta pel·lícula, però la primera era tot
home, ha après alguna cosa.
Ha après anar a la presó. Que dius, home, tampoc calia, no? Vull dir, no sé.
Jo volia posar també el llaç groc per Paddington,
el xubasquero?
Sí, el xubasquero és groc, no?
És groc?
No surt amb... No, en aquesta xubasquero. Pel·lícula no plou. I sí que m'agrada la part del circ, perquè hi havia un circ a la ciutat, aquesta part de màgia, no? La senyora Kozlova, aquests noms així, que sonen tan exòtics i que són, finalment, doncs, poden ser polonesos o russos o tal. I el que potser ha quedat més aigualit és la família amb ell, en aquesta pel·lícula. Ell sí que ara és protagonista total, i té molt per repartir, té tant d'amor i generositat per repartir que, clar, els companys de presó, els companys de carrer, no? els ciutadans, els veïns de carrer. Llavors és aquesta educació londinenca que en Paddington la té tant endins i més, no? És allò el proisme, no? Que és mirar per l'altre, i és, al final és la moral. Té tota la moral.
I a més és una pel·li de
postal. Ideal per Nadal.
És una postal de Londres, també, la pel·lícula.
A mi m'agrada més l'humor britànic gamberro. Mira què vols que digui. A mi m'agrada més la part Paddington quan s'embarbussa i quan intentant netejar els vidres d'una façana li cau la galleda pel cap i fot un bon merder. A mi és aquesta part la que més m'agrada.
Veiem una mica de tot. Tenim equilibri de tot tipus.
Ara,
de Paddington.
Entenc que Hugh Grant haurà disfrutat fent les seves coreografies i els seus números.
Com no?
Està clar.
Molt bé, doncs va, anem per la xafarderia si ens expliques una mica, Marta, tot això.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. Què, has canviat la sintonia?
Sí, només per avui.
Mira que odio aquesta cançó. És una tia que s'acaba de despertar. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I judge you too. A mi les dones que canten fina.
I més aquesta hora, quan es desperten, és impossible cantar així. Cause if you
did, baby, perquè no l'he posada pas per fer la punyeta d'en Jacint. No sóc tan generosa. L'he posada perquè és un dels temes nominats pels Grammy que se sabran al gener, després de totes les votacions que s'estaran fent durant aquest mes i el mes que ve, aquest mes que ja acabem. I és Issues, de Julia Michaels. A mi no em molesta aquest tema. Hi ha coses de la cantant que potser no m'agraden, però el tema està bé. Issues són els temes. Issues són uns temes que tenen una parella, les coses que no ens agraden, i com que m'ha vingut molt bé per el que parlaré avui. Perquè en Harvey Weinstein té molts d'issues al damunt, molts de temes per resoldre, que espero que es resolguin amb un tribunal. Per on començo?
No sé, tu, això... tu tira, perquè...
Sí, jo no penso parlar, que
jo
cauen
tampoc.
Demandes...
Parla sola, perquè...
Tot això va començar un 5 d'octubre, el 5 d'octubre, amb un reportatge que portava la revista New Yorker treballant-hi 10 mesos. Van començar amb l'exposició de 13 casos amb proves justificades d'assetjament sexual per part del productor Harvey Weinstein, que actualment té 65 anys. No sé quant pesa, no sé si a l'IMDB ho posa, no ho he buscat. Normalment posa l'alçada i el pes, és una informació que he trobat sempre molt curiosa. I que va ser el creador, junt amb el seu germà Bob, de Miramax. Miramax. I de la Weinstein Company, per suposat.
I Dimension Films.
Gràcies, Jacint. Sort que has dit que no parlaries.
He fet un apunt, no has parlat.
M'agrada aquests apunts. I us haig de dir només a tall anecdòtic que 300 de les pel·lícules en què les seves productores, distribuïdores han estat implicades, han estat nominades als Oscars. 300.
I és la tercera entitat a qui més vegades se li ha dedicat un discurs dels Oscars. El primer és Steven Spielberg, el segon Déu,
senyor.
I el tercer Harvey Weinstein.
Sí, tinc aquesta dada. En un article preciós i ple d'informació que, si el busqueu Radio Times, el podeu trobar, us resumeix molt bé el que està passant. La BBC Online, la BBC News, també podeu trobar una cronologia detallada, dia a dia, de totes les notícies a l'entorn de Harvey Weinstein. Jo només us faré unes pinzellades de la merda que arrossega aquest home des dels anys 90 fins al 2015. Són els casos que s'estan atenent i són més de 20 les dones que han denunciat abusos de graus diferents, des de violacions fins a tocaments o fins a insinuacions de mal gust. Entre aquestes actrius, ja ho sabeu, se n'ha parlat molt. Qui hi ha? Angelina Jolie. Ella no ha explicitat què va passar, però sí que ha dit una mala experiència. I sí que Angelina Jolie va tenir la decència d'advertir a les altres dones qui era aquest personatge i que anessin amb molt de compte. Altres persones, Ashley Judd, Rose McGowan. Rose McGowan està escrivint les seves memòries. I què ha fet en Harvey Weinstein? Ha contractat una agència de detectius israeliana, Black Cube, que no té jurisdicció als Estats Units, per seguir l'actriu, per veure amb qui parlava i com es movia i què escrivia.
Mira, això em recorda... Bé, és igual.
Us recorda?
No parlaré,
no
perquè no.
Recorden algunes maneres?
No,
encara ens caurà una demanda, que diu en Jacint. No direm res.
Bé, jo apunto. És informació que he trobat i que està a la xarxa amb mitjans, en principi, sòlids. New York Times, sí? Huffington Post.
Huffington Post.
És el teu, no? Huffington Post.
mira.
És el meu diari, ho vaig fundar jo.
Radio Times, BBC... Bé, he estat mirant aquests mitjans. Jo no he mirat el Twitter, que consti.
Millor.
Perquè no en tinc, tampoc. Però bé, Gwyneth Paltrow, amb 22 anys, no va voler fer res perquè es va sentir... Era una cria i es va sentir molt, molt... es va quedar aturada, de pànic. No va poder fer res. Asia Argento, molt greu. I en cas de violació. No sé, jo el que ha fet fer aquest home a les dones em sembla horrorós. Des d'obligar-les a mirar-lo com es dutxa.
Això és absolutament horrorós.
Sí, és un malson, això.
A fer sexe oral, obligar-les a fer sexe oral. A llançar-se a sobre d'elles a fer un petó. I clar, aquest home pesa lo seu, quedar amb reunions de feina a la seva habitació d'hotel. La Rose McGowan va ser a Sundance, al Festival de Sundance, a l'hotel. No sé, la Kate Winslet es veu que abans d'anar a buscar l'Oscar per The Reader, li van dir, no t'oblidis de donar les gràcies a Harvey Weinstein, i va dir, de cap manera, no ho va fer. Just abans d'entrar a l'escenari. Bé, no sé, jo sé, al llegir-ho ara tan detalladament m'ha vingut bastant de fàstic.
I aquest home no és a la presó, no?
Aquest home no és a la presó, ara mateix I hi havien hagut denúncies, eh? Denúncies individuals, algunes que havien arribat fins i tot algun fiscal de districte de Manhattan, però que havia sobreseït el cas perquè potser no hi havia les proves, o potser qui era, no? Perquè aquest home ha estat un membre bastant generós amb el Partit Demòcrata. En les campanyes de Hillary Clinton, per exemple, 2016, i Obama's. La filla d'una de les filles dels Obama l'any passat estava d'interina a The Western Company.
Això al final acabes agafant la pasta i t'és desigual d'on vingui.
Sí, senyor. I ja se sabia. Ara s'estan posant tothom les mans al cap, però l'han fet fora de la seva mateixa empresa, ho sabeu? L'empresa vol canviar de nom, perquè, és clar, dir-se The Western Company avui dia, diguéssim, que no cotitza massa a l'alça, eh? I hi ha moltes dels productors, com ara us deia, en Paddington, per exemple, que no en volen saber res i s'estan renegociant contractes. El que vull dir també és que no només han denunciat actrius o models, sobretot les tria en la seva vintena d'edat, i que han estat també treballadores seves, treballadores molt properes, o persones que són de darrere les càmeres, productores, no? Obligar-los a fer massatges, no sé. I si algú sabia, realment ha estat molt covard. Gràcies a aquestes dones, doncs, espero que... Diuen que li poden caure entre 5 i 25 anys.
Sobre el Weinstein ja s'havia fet molta literatura. I crec que hi ha un llibre molt famós que parla dels germans Weinstein i de la seva manera de fer cinema, i han estat també molt parodiats, a vegades fins i tot al món del còmic.
En Peter Biskin va escriure el llibre aquell del cinema independent dels 90,
sí,
que fa un retrat, ja t'ho deixa bastant,
sí,
clar.
Sí, sí.
Què va dir en... Potser voleu saber, no? Què va dir en Weinstein quan li van començar... Van sortir l'article publicat, no? El New Yorker i el New York Times. Senzillament va dir que tot això era fals, que el sexe havia estat consentit de totes les maneres, o que les relacions que havia tingut havia estat consentit, i res més. Sí que més tard han hagut més declaracions, no per part d'ell personalment, sinó de la seva portaveu, dient que bé, que sí que en algun moment de la seva carrera li havien dit d'anar a alguna instal·lació, alguna mena de centre, que ha hagut de mirar molt endins seu, que ha hagut de lluitar contra el seu temperament. Bé, no sé si està buscant ajuda o no, i el que ha demanat és una segona oportunitat si la societat li dona. Pues jo no li donaria. El que ha de fer aquest home és enfrontar-se a les denúncies i, com qualsevol altre ciutadà o ciutadana, doncs fer el curs legal que toqui. I s'ha acabat. Suposo que tindrà molta pasta per tenir un bon advocat, una bona advocada, i que no sabem com acabarà, però hi ha moltes proves recollides. M'agradaria dir-vos, per exemple, què ha dit en Woody Allen. Diu que se sent trist per aquest home. Això li va caure una riuada de crítiques i va haver de matisar, va dir que se sentia trist perquè és un home malalt. Que dius, bé, Woody Allen, tu també tens unes quantes...
Coses estranyes, sí.
Sí,
els...
I Polanski, si
sí, no, no, sí, és que...
Sí, però en Weinstein, clar, era... Amenaçava a les actrius. Si tu no fas
I
això...
I en Polanski...
Potser en Polanski, sí, bueno...
És que és el mateix?
Sí, sí, és el mateix, ja està. És el mateix i s'ha de jutjar igual. Amb denúncies i... En Quentin Tarantino, doncs, sí que sabia de feia molt de temps que el comportament d'en Weinstein envers les noies i que ara diu que podia haver fet més. En Tom Hanks diu que hi ha un abans i un després amb el cognom Weinstein.
Gran relació... frase, Tom Hanks, com et mulles?
Sí, en relació amb el cinema. Vull dir que no es... Bé, que ja no podem tornar enrere. George Clooney també ha parlat, han parlat molta gent. I l'Àngela Lansbury també ha parlat, i amb això acabaré. Àngela, de 92 anys, li van fer una entrevista a la Radio Times parlant d'aquesta sèrie que està fent a la BBC, que surt, suposo té un paper petit, Little... No me'n recordo com es diu, bé. És una sèrie d'època molt tipus britànica. Bé, Ara, a veure si ho trobo.
Bueno, què ha dit? Digues, digues.
Doncs ha dit que això és el que ens hem guanyat les dones quan hem volgut sortir al carrer tan sexis i en...
Perdó?
I amb aquest afany de semblar tan atractives.
En plan que vosaltres us heu buscat, no?
Putes!
Així que hi ha una part de culpa de les dones. Llavors matisa. El que no estic dient és que el comportament de Harvey Weinstein sigui... no sigui reprovable. Això és, està malament igual. El que passa que sí que les dones... clar, us hi podeu imaginar. Aquesta entrevista...
L'Anna Gabriel, el tuitejant...
El que ha suscitat el Twitter ha estat... quasi que l'han morta.
Més que si ha escrit un crimen, si ha escrit una gilipollez, seria el títol,
bueno,
en aquest
fet,
cas del seu tuit.
S'ha fet molt de joc com si ha escrit un crimen.
Sí,
un
clar,
crimen,
clar,
eh?
Clar.
S'ha fet...
No ha estat el primer, no podia ser...
No has estat... No, mai ets el primer.
No, ja ho veig.
Però bé, no sé, m'hauria agradat dir més coses. Ah, i sobre un cas molt especial, amb això del cas Weinstein...
Little Woman.
Little Woman, gràcies.
I la veurem a Mary Poppins Returns.
Sí, 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 surt a Mary Poppins. Bé, això no, és un altre, és per una altra secció, un altre dia. Per la teva, no? Ja sí?
Espero que no.
Mary Poppins. I doncs només us volia fer un apunt sobre Kevin Spacey. Kevin Spacey, que l'han acomiadat de House of Cards després de haver-se fet pública una denúncia d'assetjament sexual feta per l'actor que interpreta Stamets, el tenent Stamets, a la sèrie Discovery de Star Trek. Van coincidir amb una obra de teatre, perquè l'actor el que ha fet molt és teatre, amb en Kevin Spacey, i es veu que va assetjar-lo, el va posar en una situació molt incòmoda, suposo que era molt jovenet. Tots dos són homosexuals. En Kevin Spacey ha decidit dir-ho públicament, tot i que tothom ho sabia, no ho sé. L'actor que protagonitza el tinent Stamets, que per cert també fa de un personatge homosexual i que és parella del metge de la nau, doncs no ha pogut més i ha fet la denúncia pública. I a tot això, doncs, també a mi m'ha agradat molt el que ha dit. Jonathan Frakes, per exemple, diu que va voler fer un Star Trek divers, és a dir, que on s'hi plasmés la diversitat també de gènere i d'identitats i de relacions sexuals, però que no va, als anys 90 no va prosperar. Diu, però allò no va ser en va, sinó que ara els productors de la nova Discovery doncs volen que els personatges homosexuals siguin interpretats per actors homosexuals. I està disfrutant molt del paper.
Uh-huh. Molt bé, nosaltres
jo
de la
que
sèrie.
Un bon personatge.
Sí, sí.
Semblava que anaves a dir...
No, de la sèrie, que està molt bé. A més, el seu personatge és molt bo i té un paper clau en el desenvolupament de la sèrie. Vinga, doncs anem a fer el concurs de Panini ràpidament. Som-hi! Preguntàvem quin dia s'estrenarà Punisher a Netflix. La resposta era el 17 de novembre. Tenim aquí 15 números. Tenim el programa aquest aleatori de Google. Jacint, apreta...
Genera.
Sí.
El 6.
La Isa del Valle, que diu que ens escolta des del barri de Gràcia de Barcelona. Doncs felicitats, Isa. Per tu va aquest magnífic glot, gentilesa, de Panini Còmics, i ja sabeu, el mes que ve en teniu més.
Són molt internacionals, m'agrada molt,
El què?
Que són molt internacionals.
Home, bueno, internacional no, precisament, de moment.
Digues.
A Gràcia hi ha un lloc que fan el wok, molt bo.
Ah, mira.
No em preguntis on és, però una vegada hi vaig anar...
Però és gran, el barri de Gràcia, encara que no t'ho sembli.
No, m'ho diràs a mi, no me l'he patejat vegades, malauradament, perquè no m'agrada, la gent no m'agrada de Gràcia.
I...
El barri és maco, però la gent és molt dolenta. Pixen pels cantons, sí, no. No.
Però què dius?
Són molt bruts.
Ai, mira, noi, molt delicat et veig. Anem per Imperio Secreto. Anem a fer tres recomanacions ràpides de Panini. Imperio Secreto, el número 10, que amb això acaba aquesta sèrie que ha guionitzat el Nick Spencer, amb un número que dibuixa l'Steve McNiven. Recomanem també la nova sèrie Increïble Patrulla X, que sortirà el número 2 el mes vinent, que la guionitza el Charles Soule, que és la sèrie en la qual torna el professor Charles Xavier, que s'enfronta al Rei Sombra, precisament l'enemic que veiem a Legion, a la sèrie de televisió. I també acabem la recomanació de la nova sèrie de Guardianes de la Galàxia, que arriba ara al seu número 4, el Jerry Duggan, que ha agafat els guions de la sèrie, que ens demostra que Brian Michael Bendis se li havien acabat les idees de feia temps, perquè agafa la sèrie aquest senyor i agafa el millor dels Guardianes dels còmics, ho combina amb el millor dels Guardianes de la Galàxia de les pel·lícules, i la veritat, li està sortint un còmic collonut del qual és impossible desenganxar-se més a més. I dit això, anem a escoltar en Francesc Morales, que ja el tenim a punt des de Florida. I aquesta setmana torna en Francesc Morales en el nostre espai de cinema i literatura fantàstica, i avui ens porta un llibre que aquí es diu El Diablo en la Ciudad Blanca, que aviat serà pel·lícula, ens ho explicarà en Francesc, en original The Devil in the White City. Francesc, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, aquí passant menys fred que vosaltres, pel que veig.
Sí, no? A Florida sempre la cosa és una mica més calenteta.
Sí, vaig amb pantalons curts, encara que no ho vegis.
Imagina, quin Nadal us espera.
Sí, a la platja, de fet.
Molt bé, fantàstic, escolta. Molta gent d'aquí ja ho voldria. Bé, anem a passar una mica de fred, perquè això del White City, no sé si es refereix una mica de neu a aquesta novel·la. Explica'ns una mica de què va això i com hi accedeixes a aquest llibre.
Aquest llibre va ser un regal que m'han fet fa un any o dos, i me n'havien parlat diverses vegades, les típiques converses d'assassins en sèrie, no?
Les típiques.
Tenim molts aquí als Estats Units, i genera molta, ja tot un, és tot un gènere, de fet, a la ficció. I jo no n'havia sentit a parlar mai d'aquest assassí en sèrie, i en aquest llibre, The Devil in the White City, White City és Chicago durant l'exhibició universal que fan a finals del segle XIX, aquest assassí en sèrie estava allà actuant durant aquells mesos. El nom que fa servir l'assassí en sèrie és Holmes, el que passa que aquest no era el seu nom veritable. Encara no he pogut arribar a fer la connexió de si agafa el nom per Sherlock Holmes o no, però el que sí que és cert és que bàsicament es tracta d'un Jack the Ripper versió nord-americana, és a dir, el Jack el Destripador, que ja té certa moda a finals del segle XIX des de Gran Bretanya, arriba a la seva fama als Estats Units. I per tant, quan aquest personatge, aquest tal Holmes, que el seu nom veritable era Madget, comença a actuar, se'l veu com el Jack el Destripador de versió nord-americana.
I el nom se'l posa ell o és l'aparença que...
El nom se'l posa ell perquè, a part de ser un assassí en sèrie, Holmes, Henry Howard Holmes, era un... és el que se sent diu aquí un con artist. Saps aquelles persones que... Això ho hem vist moltes vegades a les pel·lícules de l'Oeste. Aquestes persones que venen tònics, que no funcionen.
Sí.
Els vende pomades, que en diuen a vegades a Amèrica del Sud. Ell era un d'aquests. I, de fet, estava viatjant sempre entre Filadèlfia i Nova York. A vegades hi havia algun nano que desapareixia en aquestes ciutats i l'acusaven a ell, que era el responsable de que aquell nen havia mort o havia desaparegut en estranyes circumstàncies. I, al final, també es dedicava a fer scams de l'època, feia assegurances falses que llavors cobrava quan algun incendi passava de forma accidental al seu veïnat, i havia d'anar fugint d'estat en estat. I quan arriba a Illinois i Chicago, a la dècada del 80 del segle XIX, doncs es canvia el nom, en part per escapar de les persones que el perseguien. La justícia, en part, també el perseguia per aquest motiu.
I la novel·la, una mica, ens pots explicar una mica la sinopsis, l'argument?
La novel·la, de fet, no és de ben bé una novel·la. És el que se'n diu narrativa de no-ficció. L'autor Eric Larson està especialitzat en fer aquest tipus de productes. El que fa és agafar events o personatges, esdeveniments o personatges que diguéssim, històricament van passar, i els ficcionalitza, afegeix doncs, els sentiments que podria tenir aquell personatge o aquell grup de personatges, però la resta és verídic. De fet, Holmes va existir, la fira de l'exhibició universal que es fa a Chicago el 1892-93 va passar també de veritat, i de fet el llibre és això, combina els actes, els crims que cometia Holmes i la seva persecució posterior i captura i execució amb el desenvolupament de l'exhibició universal de 1893 a Chicago. Es va combinant, diguéssim, la història dels arquitectes amb la història de l'assassí en sèrie.
És un llibre que he vist que va guanyar algun premi, el premi Edgar al millor llibre sobre un crim real, que és una categoria d'aquestes que suposo que us deu portar molt aquí, no? Especialitzant el gènere al màxim.
Sí, és un tipus de gènere. De fet, no sé si recordeu els que l'hagin vist la pel·lícula Sinister amb Ethan Hawke.
Sí.
Ell interpreta un d'aquests autors que el que fa és ficcionalitzar crims reals. Per això està en aquella casa, no? I per això també és molt odiat, perquè sembla ser que en el seu anterior llibre havia despertat algun tipus d'animositat amb la policia local. I és cert que això és una mica el que passa amb el llibre de Larson. El que sabem de Holmes, de tots els crims que va cometre, és que molts d'ells eren inventats. O sigui, ell deia que havia matat o havia segrestat a tal persona i llavors aquella persona encara estava viva, per exemple. Ho feia en part perquè per la construcció posterior que se n'ha fet del personatge de Holmes. Ell és el primer assassí en sèrie que hi ha als Estats Units i hi ha molts elements que veuen de Jack el Destripador i d'assassins en sèrie posteriors, com Ted Bundy i companyia. Per exemple, s'explica en algunes de les seves biografies que el seu pare el maltractava, que abusava dels seus germans o d'amics, maltractava animals i gaudia, però no tenim cap prova de que això fos així. Del que tenim prova és dels 27 assassinats que se li van encolomar quan se'l va executar a finals del segle XIX.
27.
Se li atribueixen uns 200.
O sigui, 27 són els que realment es van poder provar i 200 són els que...
I 200 són els que, en part, la premsa i ell mateix s'atribuïa. Per exemple, ell era un conegut bigam, també, és a dir, es va casar diverses vegades i algunes d'aquestes esposes desapareixien misteriosament. Per tant, hem de suposar que aquestes realment sí que van morir. Una altra cosa que feia, que de fet és pel qual és més aviat conegut, és que ell va construir un hotel al costat de la farmàcia que ell tenia a Chicago durant l'exposició universal, perquè sabria que tindria clientela. Bé, aquesta clientela solien ser dones. És el començament de que les dones solteres comencen a tenir feines per si soles, no necessitaven estar casades per tenir una feina o no necessitaven estar a prop de la família, i Chicago atreu a moltes d'aquestes dones a finals del segle XIX. Chicago està creixent moltíssim, ha patit un incendi a la dècada dels 70 del segle XIX i s'està recuperant i està començant a agafar, diguéssim, no la delantera, però està començant a encalçar ciutats com Nova York o Filadèlfia. De fet, és quan comença la competició que podem veure entre Metropolis i Gotham City, entre Superman i Batman.
Sí.
Metropolis és Chicago i Gotham City és Nova York. O sigui, és aquesta rivalitat que després es veu en el món del còmic. I això arrenca a la dècada del 80 del segle XIX.
O sigui, Metropolis seria Chicago?
Hi ha bastant de debat sobre això encara, però jo diria que si hagués d'apostar, jo diria que Gotham City seria Nova York, perquè té port i hi ha vegades que Batman rep trucades des de Chicago.
Sí, el que passa que Chicago, aquest món més de gàngsters, no?, que s'associa a aquesta ciutat, més ciutat fosca...
Això també és cert.
Jo l'associaria més a Gotham City, en canvi a Nova York, una ciutat potser més lluminosa, almenys ara, no? No tant als anys 70. Però amb els edificis alts l'associaria més Metropolis a Nova York, no?
Sí, vaja, no és que sigui un debat resolt, però jo al principi era del pre del que acabes de dir, però llavors... especialment després de llegir The Devil in the White City i les històries, diguéssim, més recents de Batman, al final he arribat a la conclusió contrària, per entendre'ns.
Bé, és curiós el xoc que expliques, perquè normalment quan parlem d'assassins en sèrie als Estats Units pensem que és un fenomen del segle XX i potser ens agafem com antecedents personatges com Ed Gein, per exemple, amb l'explosió en el gènere, llavors en cinema a través de La Matanza de Texas i coses posteriors que va, o Psicosis, no? Que fins i tot, que de fet és un assassí en sèrie. És potser la primera pel·lícula en què l'assassí en sèrie és el protagonista. I en aquest cas estem parlant d'una ambientació en una època molt britànica, molt british, no? Ens imaginem aquests carrers, no sé si és ben bé com descriu el Chicago de l'època.
És quan es comença a desenvolupar el Chicago que coneixem avui en dia. És el Chicago que encaixa amb l'Anglaterra victoriana, perquè és el moment en el que es crea aquesta arquitectura victoriana a Illinois i altres parts dels Estats Units. L'exposició universal es fa servir en part per donar, diguéssim, sortida a aquest renaixement de l'arquitectura nord-americana. També és cert que hi ha molta influència de, com he dit abans, ja que el Destripador actuava a Anglaterra, per tant, els elements que característics de Jack el Destripador, doncs també se li posen a sobre a Holmes. És interessant això que has comentat, que normalment ho associem al món del segle XX, perquè el personatge en qüestió, Holmes, ha tingut la seva, no sé si anomenar-lo alter ego o el seu remake, potser seria la paraula adequada, a la temporada Hotel d'American Horror Story. És el personatge que està casat amb Lady Gaga, la comtessa,
sí,
perquè l'hotel que ell fabrica, es fa construir al Chicago d'aquell moment, és on comet la majoria dels seus crims. On suposem que ell va cometre la majoria dels seus crims? Ell crea un hotel en el qual pot anar matant aquestes noies solteres que arriben a Illinois, que arriben a Chicago, i les fa desaparèixer misteriosament en el soterrani o en altres cambres secretes que es fa construir en l'hotel. L'hotel té habitacions que estan connectades amb conductes de gas. La majoria de les víctimes morien per asfíxia.
De fet, és molt semblant al que podem veure en aquesta temporada de la sèrie. Per tant, per lo que m'estàs explicant, clarament es van inspirar en aquest personatge.
Es van inspirar, sí. És que American Horror Story agafa crims reals o assassins en sèrie que van existir i modifica cronologies, modifica llocs. Ho fan a cada temporada, pràcticament. A cada temporada hi ha algun tipus de crim real, i aquest hotel està clarament inspirat en el castell dels assassinats, una cosa així, es deia el Murder Castle de Chicago. Per tant, aquesta xifra de 200 víctimes que se li atribueixen és que podrien ser reals perfectament, perquè moltes d'aquestes víctimes desapareixien apareixien convertides en esquelets. És l'època en la que els metges necessiten molts esquelets aquells esquelets que tots hem vist a les escoles, no? I a les universitats, que es crea una referència anatòmica. Avui en dia són de plàstic, però és que en aquella època eren de veritat, i ell es dedicava a convertir en esquelets a les seves víctimes, que evidentment això necessitava ajuda dels seus compinxes de torn, que en tenia. Peitzel seria un d'ells, i es dedicava a fer això a l'hotel. Matava les seves víctimes mentre anava fent scams i s'anava casant amb diferents dones també al mateix temps, o anava seduint viudes. Això seria un cas semblant a un assassí que va haver-hi a principis del segle XX a França, que Charles Chaplin el va interpretar. No sé si sona d'alguna cosa de Verdun, penso que es deia. Exacte. Doncs és un cas semblant. De fet, no sé fins a quin punt el cas d'aquest francès ha influenciat el que sabem de Holmes, perquè com ja he dit, al final se'l va acusar de 27, no dels 200 i pico que se li atribueixen.
I aquest Holmes coneixia de l'existència del Jack l'Esbudellador, o ho dic per si el va agafar de possible model?
De model, això no sé si podem saber-ho. Sí que encaixa, clar, el tema és que de Jack l'Esbudellador tampoc sabem gaire cosa. De fet, encara estem debatint qui era, qui va ser. El que tenim és la ficcionalització del personatge. I això, quan arriba als Estats Units en un primer moment, arriba com molts dels productes, com t'ho diria, dels productes negatius que sorgeixen en algun país, no? Això pot passar a Gran Bretanya, perquè és la gran urbe decadent, i però això no pot passar als Estats Units, fins que al final s'acaba assumint com a part de la identitat nord-americana. Això passa també, per exemple, amb Citizen X, sí. Un assassí en sèrie al Chikatilo de la Unió Soviètica. Durant dècades es va negar que pogués existir un assassí en sèrie a la Unió Soviètica perquè això passa en els països decadents com els Estats Units. Doncs amb Jack l'Esbudellador ja va passar aquest fenomen. No es podia assumir que això passés als Estats Units. Això en un primer moment. És a dir, quan ho llegeixen les audiències nord-americanes, llegeixen sobre Jack l'Esbudellador, ho veuen com, és aquella cosa llunyana que arriba. Per tant, no sé si Holmes es va inspirar en aquest personatge. Sí que és cert que ell juga la carta quan és a la presó de que Satanàs és el que m'està parlant, estic influenciat per el dimoni, etcètera, etcètera.
A veure si així aconsegueix que li treguin la pena de mort, no?
Exacte, perquè la captura, al final ell se'n va de Chicago perquè no pot aguantar més diguéssim, la façana d'anar enganyant a la gent a nivell financer, a nivell de matrimonis. Fuig d'Illinois i assassina pel camí a un dels seus ajudants, el famós Pagel, que era el que és l'últim ajudant que té. L'assassina per cobrar una assegurança. El va convèncer perquè firmés uns documents abans de matar-lo. I convenç a la viuda també de que li deixi un parell, crec que són dos o tres, dels seus fills. I va viatjant entre Canadà i els Estats Units. Al final acaba assassinant els nens. Sembla ser que amb cloroform i els enterra de forma bastant macabra, mentre va escrivint a la mare d'aquests nens que en alguns moments viuen a la mateixa ciutat i ell li fa creure que no. És a dir, ell comença a gaudir d'aquest joc de poder que llavors serà característic dels assassins en sèrie. Hi ha un policia, de fet és un detectiu privat de Filadèlfia que el va seguint. Aquest detectiu privat realment és un Holmes en vida. Sí que en aquest cas ja és la gent comença a llegir la història d'aquest detectiu com si fos un Holmes nord-americà, és a dir, el bé contra el mal, i és el que al final l'acaba atrapant, i és aquest detectiu el que crea el cas contra el Holmes, el Mudgett, que era el seu nom real, però només per aquests 20 i pico assassinats.
He vist que la sinopsis del llibre parla de noms contemporanis que no sé si es van relacionar amb aquest personatge, com Buffalo Bill o Thomas Edison.
Sí, aquesta és la part del llibre de l'exhibició universal. El 1892, bueno, ja a la dècada dels 80 d'aquell segle, estem immersos en el quart centenari del descobriment d'Amèrica. Al mateix moment que tenim l'exposició a París o la de Barcelona de 1888, tot està lligat amb el que està passant a una banda i l'altra de l'Atlàntic. Els Estats Units en vol organitzar una, hi ha una competició entre Nova York, Sant Louis i Chicago, que al final guanya Chicago, i se li encarrega organitzar la Columbus Fair, la fira de sobre Cristòfor Colom i aquests 400 anys des de que Europa va descobrir Amèrica. Clar, es converteix en un esdeveniment enorme. De fet, és on es crea aquesta gran nòria, que és la que va desbancar la Torre Eiffel com a monument d'exposició universal, i Buffalo Bill hi participa. De fet, ell es fa d'or en aquesta fira, perquè ell no se l'accepta la fira, però sí que se li permet actuar fora dels límits de la fira. I ell, de fet, molts dels visitants anaven a la fira per anar a l'espectacle de Buffalo Bill. Ja tenia una certa edat, ell crec que va morir a principis del segle XX, però ja tenia una certa edat en aquell moment. Thomas Edison i Nikola Tesla competeixen per veure qui és el que guanya el concurs per l'enllumenat elèctric de la fira. És la primera vegada que tenim enllumenat elèctric amb bombetes, amb moltes bombetes de cop. Al final és Tesla el que guanya. Això no sé si sortirà en una pel·lícula que crec que és el 2018 que ha de sortir, on es veu la competició entre Edison i Tesla. Ara no recordo el títol, però sé que s'està preparant una pel·lícula sobre aquests dos personatges, i suposo que la fira de Chicago hi sortirà, i molts d'altres. També és la fira en la que s'inventa crec que el formatge ratllat, si no m'equivoco.
Gran invent.
Crec que es presenta com invent tecnològic en aquesta fira.
El ratllador.
Exacte. I d'altres productes.
A veure, parlaves de pel·lícula, és estrany que una història així no hagi tingut pel·lícula i sembla que aviat la tindrà, no? Francesc, què en sabem d'això?
Jo quan vaig llegir el llibre vaig dir, ostres, això és impossible que no s'hagi portat mai al cinema, no? I de fet vaig buscar si s'havia fet la típica TV movie, perquè no, en pel·lícula no em sonava de res. I quan vaig estar buscant informació vaig veure que el 2010 Leonardo DiCaprio va comprar els drets d'aquesta pel·lícula. I de seguida va, no sé si va trucar ell o algú, el seu amic Martin Scorsese, i sembla ser que estan treballant des d'aquell moment en el guió per fer-ne la pel·lícula. No sabem gaire cosa, sabem que DiCaprio seria Holmes, és a dir, faria l'assassí. Suposo que serà un paper semblant al que ja va fer a Django, de així és, psicòpata violent. No sabem tampoc si hi haurà la contrapartida dels arquitectes, com apareix en el llibre, cosa que seria interessant, perquè seria recuperar la connexió Titanic-DiCaprio una vegada més, perquè un dels arquitectes que va ajudar a construir la fira de Chicago estava en el vaixell Bessó, l'Olímpic o Olímpia, ara no recordo ben bé el nom, que venia d'Estats Units cap a Anglaterra, feia la ruta contrària. I, de fet, en el llibre apareixen les cartes, els telegrames que ell enviava des del seu vaixell al Titanic. I ell tenia l'esperança de trobar, perquè tenia un altre arquitecte amic seu, estava en el Titanic, és una de les víctimes, de fet, i tenia l'esperança de que el seu vaixell anés allà a rescatar-lo. Això no sabem si podrem veure una vegada més aquesta connexió de Titanic DiCaprio. Sí, perquè ja seria com la cinquena col·laboració, si no m'equivoco, o la sisena, entre Scorsese i...
Sí, en porten unes quantes, totes amb molts bons resultats i la veritat és que fa molt bona pinta. Tu què creus que pot ser per Scorsese fer aquesta pel·lícula?
Jo crec que serà si li dona la dimensió èpica i no es fixen tant en la biografia de Holmes, de l'assassí, serà el següent Gangs of New York. Probablement serà la pel·lícula aquesta de 4 hores, perquè la fira de Chicago dona per molt, és a dir, la construcció, tot el projecte i la destrucció de la ciutat blanca. Crec que sí, que pot ser el següent Gangs of New York, i no descarto que sigui també un dels darrers projectes d'Scorsese. Ja té vora 80 anys, si no m'equivoco, i no és l'únic projecte en el que està treballant ara mateix, però sembla ser que els dos o tres que té entre mans ja seran els últims que farà.
I encara tenim Clint Eastwood, que està actiu, i encara és més gran que Scorsese. Vull dir que és, no aniria tan enllà, jo, Francesc.
Ostres, no sé, jo pel que he estat llegint no crec que li quedi gaire més corda a Scorsese.
Ja té ganes ja d'anar plegant, no?
Segurament. Hi ha alguns projectes que han quedat inacabats. És que no recordo ben bé el nom, però en té un parell entre mans, i un d'ells ha quedat en suspens perquè probablement s'està concentrant en aquest de Devil in the White City.
Doncs estarem molt atents a quan ens arribi, i si no, mentrestant tenim aquesta novel·la, que tampoc és excessivament llarga, no? És 447 pàgines, l'edició que corre per aquí.
Sí, i és bastant entretinguda. De fet, les parts de Holmes són molt truculentes. L'autor ho fa molt bé a l'hora de presentar la personalitat d'aquest Holmes malvat que tenim entre mans.
Molt bé, Francesc, doncs això és tot, i ens trobem el proper mes amb Star Wars.
Encantat.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Fins al mes que ve. Adéu. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me.
Doncs amb aquest Remember Me, Recuérdame de Coco acomiadem el programa d'aquesta setmana i ens retrobem la setmana vinent, sense falta, Marta Jacint.
Fins la setmana que ve.
Aquí ens trobem.
Ah, sí?
Sí.
En Jacint també?
No ho sé, suposo que sí. Jo l'espero amb les notícies calentes.
Espereu-me.
Val.
Vinga, doncs en Pixar ens acomiadem, jo mateix, l'Ignasi Arbat. Ningú no és perfecte. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you, the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me. Recuérdame. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy. Recuérdame. Mis sueños yo te doy. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame. Si sola crees estar. Recuérdame.
play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me and let the love we have live on. And know that